El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, es defensa dels atacs dels jutges dels conservadors en l'acte d'obertura de l'any judicial. Ortiz reivindica la seva presència a l'acte i assegura que confia en la justícia. Per la seva banda, la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, replica a Pedro Sánchez que no es pot desacreditar el Poder Judicial atribuint-los funcions polítiques.
Catalunya Informació. Tot el dia, cada dia.
Els forenses ja han identificat les 16 víctimes mortals de l'accident de dimecres al funicular de Glòria, a Lisboa. Entre els morts hi ha 5 portuguesos i turistes de 100 nacionalitats diferents. Al lloc del sinistre s'hi acumulen els rams de flors en homenatge als morts i ferits, mentre s'espera que aquesta tarda es facin públics els primers resultats de la investigació. Enviat especial a Lisboa, Dani Sainz de Aja.
Les autoritats portugueses han confirmat ja la identitat de les 16 víctimes mortals de l'accident de dimecres. 11 eren turistes procedents de Corea del Sud, el Regne Unit, França, Suïssa, el Canadà, els Estats Units i Ucraïna. El funicular de Glòria és un element icònic de Lisboa que atreu milers de visitants, com la Carmen i la Belén, dues germanes de Reus.
No sé si són tots així, però la seguretat no la donen. Vam arribar baix i ja no vam tornar a pujar cap dia, a cap mes.
Se te posa els pres de punta de pensar. Un dia abans estaven nosaltres pujant, bueno, baixant, que vam baixar, i passar això, bueno, és esgarrador.
Les altres 5 víctimes eren portugueses, el guardafrens del vagó i 4 treballadors de la Santa Casa de Misericòrdia, una entitat benèfica centenària que este matí ha acollit una missa pels seus familiars. El funicular és també un mitjà de transport quotidià per als lisboetes, que avui continuen en estat de xoc. Alguns, com l'Eva, s'hi acosten per deixar flors al lloc de l'accident.
Una tragèdia molt gran.
És una gran tragèdia. No ens podíem esperar que això passés, tot i que de desgràcies n'hi ha arreu a tot el món. Però això no havia de passar. És una pèrdua molt gran. Deixa el país molt trist i a la població també, a tothom.
De les 4 investigacions en marxa, esta tarda es coneixerà un primer avançament de les proves recollides pel Comitè d'Accidents Ferroviaris, que en un termini de 45 dies preveu oferir una versió detallada dels fets. Mentrestant, la premsa portuguesa apunta a un possible despreniment del cable que unia els dos vagons, mentre que els sindicats de l'empresa de transports denuncien que el manteniment s'havia deteriorat.
Catalunya Informació.
Pas endavant del govern espanyol per reforçar els trens de mercaderies entre Aragó i Catalunya. El Ministeri de Transports ha iniciat per 3,7 milions d'euros els estudis informatius que analitzaran la millora de la capacitat del transport ferroviari en aquest corredor. Anem fins a Lleida, Pere Joan Álvarez.
L'estudi analitzarà les diferents alternatives per augmentar la capacitat de la línia Saragossa-Tardienta-Lleida-Plana-Picamoixons-Reus-Sant Vicenç de Calders, per acollir serveis d'autopista ferroviària i fer front a futurs increments de demanda. Cal tenir en compte que el tram entre Saragossa i la façana mediterrània per Lleida és un dels que registra més trànsit de mercaderies de la xarxa ferroviària de l'Estat espanyol, amb més d'un centenar de circulacions a la setmana per sentit. De fet, enllaça els principals nodes de producció i consum, Madrid-Barcelona, i forma part dels fluxos del centre i sud amb el nord-est de l'Estat i la resta d'Europa.
I el metro de Barcelona obrirà estacions fantasma perquè puguin visitar-se. Són estacions tancades que estan fora de servei. La iniciativa forma part dels actes del centenari del metro. Barcelona, Joan Garcia.
Es podrà visitar l'estació de Gaudí, a prop de la Sagrada Família, que es va construir el 1968, però que mai es va posar en servei. I també la de Correus, que sí que va funcionar entre 1934 i 1972. Aquesta s'haurà de visitar de matinada, quan el metro no funciona i caminant per la via des de l'estació de Jaume I. Xavier Flores, conseller delegat de TMB.
Les estacions fantasma són instal·lacions o que van ser estacions i per motius d'operació ho van deixar de ser després, o són estacions que, malgrat haver-se construït, mai van arribar a posar-se en funcionament. I són uns espais que habitualment alguns es poden veure quan circules en el metro, malgrat que no et fixes i passen desapercebudes, però que ara ho farem accessible.
També s'obriren altres espais emblemàtics com l'escala de Cargol d'Urquinaona o la subcentral elèctrica de Mercat Nou i llocs estratègics com el centre de control de metro o la sala de simuladors de conducció de metro. Hi haurà 5.000 places repartides per tots els espais. Les inscripcions es podran fer a partir del 9 de setembre a les 10 del matí a la web obrimelmetro.cat.
El preu de l'habitatge s'ha encarit a Catalunya un 11,6% del segon trimestre de l'any si ho comparem amb el mateix període de l'any passat. És, juntament amb el primer trimestre, l'increment interanual més fort des del 2007, que és quan van començar els registres. Segons les dades de l'Institut d'Estadística, els pisos de segona mà s'han encarit lleugerament per sobre de l'obra nova. L'escalada del preu de l'habitatge s'explica, entre altres factors, per la falta d'oferta. Segons CaixaBank, Catalunya acumula un dèficit de 125.000 habitatges en els últims 4 anys i l'elevada demanda comporta que municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona també s'estiguin disparant, com detalla l'economista d'aquesta entitat, Judit Monturiol.
Veiem creixements, per exemple, més grans que a Barcelona, a Esplugues, a Sant Cugat, però també d'altres una mica més allunyades, com Vilafranca del Penedès o Vilanova i la Geltrú, que estan creixent al voltant del 14-15%. Per tant, és aquesta idea, no?, de que la demanda es va desplaçant cap a d'altres ciutats i aquesta pressió de demanda també fa que els preus accentuïn la tendència en aquesta ciutat.
A Barcelona, segons les últimes dades de Fotocasa, el preu del metre quadrat se situa per sobre dels 5.000 euros a nivells dels de la bombolla immobiliària. Catalunya encara està al voltant d'un 20% per sota, tot i que no es trigarà gaire a arribar a aquelles cotes, com explica des d'aquest portal immobiliari Maria Amato.
Catalunya crece a un ritmo bastante similar al resto de comunidades. Es cierto que aún no ha alcanzado la subida de doble dígito, está oscilando entre el 7 y el 9% de crecimiento, por lo tanto, más o menos estaríamos hablando de, a lo mejor, un periodo de 2 años en los que podría llegar a alcanzar precios máximos, y ahí sí que los ciudadanos catalanes estarían enfrentándose al mayor precio al que nunca han asistido.
Els experts calculen que l'increment de preu d'aquest 2025 a Catalunya se situarà al voltant del 10%. També influeix la compra de pisos per part d'estrangers amb un nivell adquisitiu més elevat. Segons CaixaBank, a nivell estatal, els últims mesos un 18% de les vivendes les han comprades ciutadans de fora. Són 130.000 operacions de compra-venda, un màxim històric. Quan falten 2 minuts per 2:45 del migdia, connectem amb el nostre equip viari per actualitzar l'estat de les carreteres catalanes. Mariluz García, bon dia.
Sud en direcció Tarragona. De moment no consta que hi hagi cap incidència en aquesta zona. És probable que ja estigui augmentant el volum de circulació. També aturants a la C-17 a l'altura de Parets del Vallès, la C-58 i la C-33 al tram final d'entrada a Barcelona des de Montcada fins a Torre Baró, la B-20 la Pota Nord entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat, la B-20 la Pota Sud a l'altura de Sant Boi en direcció Castelldefels a causa d'obres, autopista del Maresme, la C-32 entre Montgat i Alella en direcció Girona, i pel que fa a les rondes de Barcelona, alguns trams de retenció a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi fins a Vallcarca, en totes dues direccions, també entre Horta i Canyelles en sentit Besòs, Ronda Litoral a l'altura de Cantunis fins a Montjuïc, en direcció al Nus de la Trinitat, també de Sant Adrià de Besòs a Santa Coloma, i en direcció Llobregat, lentitud i aturades entre Diagonal Mar i la Barceloneta. El transport públic, els trens de l'R2 Sud de Rodalies, amb destinació Vilanova i la Geltrú, no circulen a causa d'una incidència entre Garraf i Castelldefels. Hi ha trens cada 30 minuts amb destinació a Sant Vicenç de Calders que s'aturen a totes les estacions. L'R4 manté els retards de 45 minuts per les obres del corredor del Mediterrani. Entre Sant Vicenç de Calders i Martorell Central circulen més a poc i a més per via única. D'altra banda, el tram entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet es fa per carretera. És tot per ara. Tornem a més informació d'aquí a un quart d'hora.
Gràcies, Mariluz. Fins ara.
Fins ara.
I la previsió del temps amb Francesc Mauri.
Aquest migdia i tarda esperem que el sol guanyi encara més protagonisme. No s'hauria de repetir. Hi ha cap ruixat a la costa de l'Ebre, costa daurada, com en les últimes hores. La previsió ens indica que no hi ha d'haver precipitacions ni avui, ni demà dissabte, ni dissabte. diumenge a Catalunya. Potser n'arribin dimarts i fins i tot àmplies i generoses, però encara no ho podem confirmar. De moment, avui, més sol amb el pas de les hores, restes de núvols al sud de Catalunya, punts de la costa i més sol a l'interior i al nord. De cara demà, sol, alguns núvols al sud de la costa catalana i diumenge, més núvols, però com dèiem, sense pluja.
Bona tarda, són les 5.
Bona tarda, són les 6.
Les 7, bona tarda.
Bona tarda, són les 8.
Per estar al dia de l'actualitat, Catalunya Informació. Catalunya Informació. 24 hores de notícies a la ràdio informativa de referència al país.
El temps, els esports, les carreteres, el que passa a casa i el que passa al món.
Informació de proximitat i context internacional.
Catalunya Informació. 24 hores de notícies.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
L'Ajuntament de Lloret de Mar, a la Selva, ha fet aquest migdia un minut de silenci en record de la dona que van trobar morta ahir amb signes de violència en un apartament turístic. Hi ha un home detingut. Anem fins a Lloret, Núria Peraire.
Sí, algunes desenes de persones hi han participat davant el consistori. També hi havia l'alcaldessa accidental i regidora d'Igualtat, Míriam Rodríguez, i també ha vingut fins aquí la consellera del Departament d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, que ha fet una crida a la ciutadania perquè s'impliqui a l'hora d'evitar feminicidis.
En aquesta lluita, que és complicada perquè el fenomen és multidisciplinar, perquè no hi ha una causa i, per tant, és molt difícil trobar la solució per acabar amb aquesta greu vulneració de drets humans que conviu amb nosaltres des de que la societat és societat. I, per tant, animo a la ciutadania que no negui l'existència de la violència envers les dones i que ens ajudi des de les administracions a combatre-la, perquè és una feina de tothom.
Els Mossos estan a càrrec de la investigació perquè la dona presentava signes d'asfíxia i d'agressió sexual. Ahir es va detenir un sospitós que passarà a disposició judicial diumenge.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
Passen dos minuts de tres quarts de dues del migdia. Obrim plana cultural. La gala de la 40a edició dels Premis Goya a Barcelona es farà el 28 de febrer a l'Auditori del Fòrum. Ho ha anunciat aquest matí al Palau de la Generalitat el president de l'Acadèmia de Cinema Espanyola, Fernando Méndez Leite. Barcelona, Valeria Obereda.
Són les dues novetats de la gala que hem conegut. Data i lloc, encara res de possibles presentadors. Sentim Fernando Méndez Leite.
Tenemos todas las razones que se puedan imaginar para celebrar los Goya en Barcelona. Y vamos a celebrar la gala de los Goya en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona, en el Auditori Forum. Esta edición se celebrará en Barcelona el 28 de febrero de 2026.
Sí que ha dit que volen que la gala no s'allargui, un dels grans malsons als que s'enfronten cada any. La norma diu aquesta vegada que els discursos d'agraïment només els pot fer una persona per pel·lícula i màxim un minut. Una altra cosa és que ho aconsegueixin. L'any passat la gala es va allargar una hora més pels agraïments.
I després de l'èxit d'Alcarràs, s'estrena per fi la nova pel·lícula de Carla Simón Romería, que arriba avalada per la bona acollida que va rebre el Festival de Cannes. A més, s'estrena l'última part de la saga de l'expedient Warren i una nova pel·lícula d'Esther Expósito. La repassem amb Marc Garriga.
Tus padres vivían en el edificio que ves al lado, el grande.
En Toralla.
Sí.
Romería consolida Carla Simón com a cineasta i tanca la trilogia sobre la seva família explicant la llibertat amb què van viure els seus pares durant la seva joventut a Galícia, en l'època de la transició, quan van iniciar la seva relació. Ho fa a través del diari real de la seva mare i els testimonis que ha anat recollint dels seus familiars. En aquest viatge, però, s'ha donat que la memòria és una eina del tot subjectiva i selectiva, i aquest ha acabat sent el missatge del film, més enllà de mostrar una certa nostàlgia per una època lliure, sí, però alhora amb unes conseqüències nefastes a causa de la droga i la sida. El cinema de Carla Simón creix amb una història que s'allunya en molts moments del realisme clàssic habitual de les seves pel·lícules i abraça la poesia i el somni com a eines per ampliar els seus recursos narratius.
Es mucho dinero, Elsa. Yo no tengo esa autonomía.
Mi mare dice que sí la tienes.
Esther Expósito torna a demostrar que és una actriu amb més talent del que molts li atribueixen. És la protagonista, precisament, del Talento, on interpreta una jove qui els seus pares demanen que es despulli davant d'un home a canvi que aquesta els ajudi econòmicament. Darrere del film hi ha Fernando León de Aranoa com a guionista i productor, amb un text que es basa en un monòleg interior d'Arthur Schnitzer de fa 100 anys, però que continua sent absolutament vigent. El film mostra la baixesa i la poca vergonya d'una alta societat aïllada de problemes externs i també serveix de manera intel·ligent de mirall dels desitjos inconfessables dels mateixos espectadors.
On prend tous les disques durs, c'est clair?
La setmana ve carregada de títols interessants, com aquesta 13 dies, 13 noches, un relat vibrant i revelador sobre l'evacuació de l'ambaixada francesa a Kabul després que l'exèrcit dels Estats Units decidís abandonar el país a la seva sort i els talibans iniciessin aleshores la reconquesta. També arriba Acosada, una altra cinta francesa angoixant sobre una dona que cau en la trampa del seu cap i inicia una relació amb ell de la qual no pot escapar. I finalment, Expediente Warren, El último rito, que tanca la saga The Conjuring amb una nova ració de fantasmes, exorcismes i misteris paranormals. Completen les novetats la simpàtica comèdia britànica Lo que aprendí de mi pingüino i la crua i arriscada segona pel·lícula de la cineasta georgiana Dea Kulumbegashvili, April, premi especial del jurat a la Mostra de Venècia de l'any passat.
Catalunya Informació.
20 anys després de la mort d'Antoni Clavé, el Palau Martorell de Barcelona presenta una gran exposició retrospectiva amb més de 80 obres de l'artista. La mostra, que s'obre avui al públic, vol redescobrir el pintor com una de les grans figures de l'art català i espanyol del segle XX. Montse Mas.
Pintor, escultor, gravador, il·lustrador, escenògraf, la cocomissària de la mostra i responsable dels arxius Clavé de París, Otan Gen, qualifica Antoni Clavé d'artista total i considera l'exposició una bona oportunitat de rescatar-lo de l'oblit. Són declaracions a Catalunya Informació.
Il a été très connu.
Abans era molt conegut i després, potser pels cicles en què es mou el món de l'art, no tant. Aquesta és una bonica oportunitat de redescobrir l'art de Clavé, que és molt diferent i variat, com aquests collages que creen gairebé una tercera dimensió, encara que siguin pintures. El recorregut, des de la figuració fins a l'abstracció, va des dels seus inicis a la Barcelona dels anys 30 i al seu exili a París, fins a la projecció internacional que va tenir i la influència d'estades en ciutats com Tòquio o Nova York. Per l'altre comissari de la mostra, el cofundador del Palau Martorell, José Félix Benz, es tracta d'una ocasió única i repetible per la quantitat d'obres que es presenten.
S'han alineat els astres per una sèrie de motius que ha fet que tingui un contingut, jo crec que únic i molt difícil de repetir. Els que coneixen a Clavé disfrutaran, perquè, clar, ho tenen tot. I els que no, perquè hi ha molta gent jove que potser no sabrà, jo crec que descobriran la dimensió del que ha sigut un dels grans referents de l'art internacional del segle XX.
La mostra, visitable fins al 16 de novembre, inclou pintures molt destacades, com el tríptic per la Bienal de Venècia del 1984, que va fer com a representant del pavelló espanyol, o el de l'Ajuntament de Barcelona del 1992, que feia 30 anys que no sortia del consistori. L'exposició, a més, compta amb una segona seu al Reial Cercle Artístic de Barcelona, que transporta els visitants al taller de l'artista.
Amb la tradicional cercavila de la faràndula olotina i el pregó, aquest any a càrrec dels bombers, arrenca en aquest vespre a Olot les festes d'altura, que fins dimarts vinent ompliran la capital de la Garrotxa de centenars d'actes populars, música i activitats per a tots els gustos. Girona, Clara Jordan.
Actes com la tradicional Batalla de les Flors, un dels més esperats, o la Torinada, que recupera l'aigua com a protagonista després d'uns anys que s'havia hagut de fer amb limitacions degut a la sequera. Tampoc faltarà el Campionat Mundial de Pedra, Paper, Tisora, que arriba a la seva desena edició, i més d'una cinquantena de concerts repartits en diferents escenaris amb noms com els de La Fúmiga, Seguretat Social o Miqui Núñez. Festes que vigilaran un centenar d'agents entre policia local, Mossos d'Esquadra i vigilància privada. Agustí Arbós és l'alcalde d'Olot.
prioritat número 1 d'aquestes festes d'altura, que més enllà de que la gent disfruti molt, la prioritat número 1 de la festa és que hi hagi seguretat i garantir la màxima seguretat possible durant tots els dies de festes, totes les nits de festes.
També es vol incidir en la prevenció del consum d'alcohol entre els joves després que un estudi impulsat per l'Hospital d'Olot indiqui que, durant les festes, en aquesta franja d'edat, multipliquen per 8 el consum d'alcohol que fan habitualment.
Els esports.
Fins a les dues del migdia, amb Ricard Isidro. Bon dia.
Bon dia. Al circuit de Montmeló ja tenia en marxa el Gran Premi de Catalunya de motociclisme. A MotoGP, Pedro Acosta ha fet el millor temps a la primera sessió d'entrenaments al davant de Johan Zarco, Marc Márquez, Maverick Viñales i Àlex Márquez. Aleix Espargaró, convidat en aquest Gran Premi, ha fet el novè millor temps al davant d'Àlex Rins. Marc Márquez hi arriba com a líder destacat del campionat amb 175 punts més respecte del segon, el seu germà Àlex. Recordem que aquest cap de setmana la plataforma 3CAT oferirà tots els entrenaments i les curses de MotoGP, els entrenaments Esport 3 i les curses de demà i diumenge en emissió conjunta Catalunya Ràdio TV3.
Catalunya Informació.
També avui, també en motor, primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia Fórmula 1 a Monza. És la setzena prova del Campionat del Món. Des de dos quarts d'una del migdia, des de dos quarts dues, rectifiquem, s'està disputant la primera sessió amb Max Verstappen sent el més ràpid al davant del Ferrari de Charles Leclerc. Oscar Piastri amb McLaren arriba líder destacat del Mundial amb 34 punts que el seu company d'equip, Lando Norris.
Els esports. Catalunya Informació.
L'Espanyol ha superat el Pau francès per 3-1 en l'amistós que han jugat aquest matí, aprofitant l'aturada pels partits de seleccions. Els gols blanquiblaus els han marcat Dolan i Quique García, més un en pròpia porta dels francesos. Manolo González, el tècnic blanquiblau, ha donat minuts a Riedel, l'última incorporació en defensa. Fortuño, de la seva banda, ha ocupat la porteria de l'Espanyol. 1.000 persones han vist aquest partit que s'ha jugat a la ciutat esportiva Dani Jarque. Mentrestant, el Girona, Witsel ha explicat què pot aportar a l'equip. Són declaracions dels mitjans del club gironí.
Mi calma con la pelota, salida de la pelota. También he jugado en diferentes competiciones y países. También eso puede ayudar al equipo. No soy un joven ahora, soy más un veterano. Entonces puedo meter mi experiencia para el equipo dentro del campo. Y bueno, al final ser un líder del equipo.
Encara en futbol, a la fase de classificació per al Mundial de l'any vinent, avui juguen 10 partits més de la primera jornada de la zona europea. Destaquem el Dinamarca-Escòcia amb Christensen del Barça a la defensa danesa. També a 3:15 jugarà l'Ucraïna-França amb Benat del Girona amb els ucraïnesos i Koundé del Barça amb els francesos. A la divisió africana és a punt de començar el Sudan del Sud Congo amb Piquel de l'Espanyol amb els congolesos. A les 9 del vespre, Marroc-Níger amb Omar de l'Espanyol i Ounahi del Girona amb els marroquins. D'altra banda, i segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Lamin Yamal va acabar el partit d'ahir d'Espanya a Bulgària amb molèsties lleus a l'esquena. Unes molèsties que no li haurien d'impedir jugar diumenge contra Turquia en el segon partit de la fase de classificació per al Mundial. Ahir, triomf d'Espanya a Sofia per 0-3 amb gols d'Oyarzabal, Cucurella i Miquel Merino. Els blaugranes Pedri i Lamine Yamal, a més del català Cucurella, van sortir de titulars. Dos blaugranes catalans més, Cubarsí i Dani Olmo, van jugar la segona part. La valoració, amb autocrítica inclosa, la fa Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol de futbol.
Hemos hecho, creo que un muy, muy buen primer tiempo. El equipo ha estremecido desde el primer momento, con mucha intensidad, con muy buenas combinaciones, con llegadas, con ocasiones. Y en el segundo tiempo, pues, nos ha faltado, pues es un poco también algo similar a lo que demandaba ayer, un poco de finura, de frescura, un poquito de intensidad.
Catalunya Informació.
A l'Europeu d'hoquei patins, la selecció espanyola disputarà avui a partir de 3:15 de la nit. La segona semifinal serà contra Portugal, l'equip anfitrió. Sergi Llorca és un dels 10 catalans de l'equip.
Portugal té un equipàs, tots ho sabem. Crec que nosaltres el que hem de fer és centrar-nos en la nostra feina, saber fer les coses com sabem, i així segur que farem un bon partit, competirem fins al final i tindrem oportunitats, doncs, per endur-nos la victòria.
La primera semifinal la disputaran Itàlia i França.
Catalunya Informació.
A la Volta Ciclista a Espanya en marxa l'etapa reina, la 13a, 202 quilòmetres de muntanya entre Cabezón de la Sal i el port de l'Angliru, de categoria especial. També els ciclistes hauran de pujar dos ports de primera categoria, el primer a 49 quilòmetres de la línia de meta. Ara mateix falten 113 quilòmetres per acabar aquesta etapa. a un grup de 25 ciclistes, té 3 minuts respecte al gran grup on hi és Jonas Vingegaard, el líder de la general. En tenis, avui en el quadre individual masculí, juguen les semifinals del US Open, Novak Djokovic i Carlos Alcaraz d'una banda, Jannik Sinner, Félix Auger-Aliassime de l'altra. I en bàsquet, Nicola Provítola reapareixerà demà amb el Barça després de 8 mesos de baixa per lesió. També ho farà Juan Núñez. Tots dos jugaran contra el París en camp Andorra.
Catalunya Informació.